Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dijous 5 de novembre del 2020. Avui és dia de Santa Isabel i el pensament del dia ens el porta Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. L'altre dia sentíem dir a l'Oriol Junqueras en una entrevista que li van fer que ell pensava que per Nadal no estaria encara en llibertat. Malauradament, penso que té raó, perquè jo també sóc dels que crec que es farà algun gest al voltant dels presos polítics quan falti poc per les eleccions de Catalunya. Així alguns partits polítics en podran fer mèrits i a veure si poden obtenir així més vots. Si fos així, quedaria ben palès que vivim en un estat que calcula la llibertat dels seus presos polítics en número de vots i, per si això fos poc, segueix realitzant operacions polítiques disfressades de judicials amb noms de batalles nazis i, per cert, reacciona abans el govern rus que el govern del propi estat. No sé quin qualificatiu podríem trobar per aquest estat en el qual vivim. Teniu alguna idea vosaltres? Podeu dir-hi la vostra. Us convido a pensar-hi. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 482. Deixeu-me que a aquesta hora els expliqui una petita història. L'Osama és palestí i ja fa uns anys va triar Europa per fer créixer el seu futur. Però ja se sap que ser jove i musulmà en una societat occidentalitzada més que occidental no és gens fàcil. L'Osama va trobar treball com va poder i va intentar comprar una casa per ell i la seva família. Com som una societat plena de prejudicis, el consistori de la ciutat on viu s'hi va oposar, tot i que la justícia li va donar la raó. Per què? Per ser jove i per ser musulmà. Ara l'Osama treballa en un restaurant d'una coneguda cadena de menjar ràpid, però dilluns passat no va tenir un dilluns normal. A les 8 del vespre, uns trets van atemorir la gent de la ciutat, el país i el món occidental que l'ha rebutjat. Però l'Osama va veure un cos a terra i entre la pluja de trets i arrossegant-se per terra com va poder, el va empènyer fins a darrere un bloc de formigó on li va fer algunes de les nocions de primers auxilis que té el jove de tan sols 23 anys. L'home era un policial que li havia salvat la vida i dies més tard l'Osama ha rebut una condecoració de la policia del país i el seu pare es sent absolutament orgullós. Aquesta és la història de l'Osama Joda i els atemptats de Viena aquesta mateixa setmana. Les conclusions i els prejudicis només són nostres.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts i mig que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García, la producció, Maria Sierra Rodríguez, de la selecció musical, el control tècnic, dient bon dia a tothom, suposo.
Bon dia. Avui, molt content.
Mira, aquesta és no... Pots tornar-lo a posar, Toni, o no?
Bon dia. Avui, molt content.
Una mica Yoda, eh?
Toni.
No sembla el Toni. Correcte. Mercè Raga, a la codirecció d'aquest programa, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Més fresquet avui, eh?
Sí, ja s'ha començat a notar, eh? La mascareta va bé, i tot.
Que bé.
Abriga. Que bé. Que sí.
Fa temps
ens ho hem
aquell
de...
Us en recordeu quan venien els ara ho diré malament, els cucurutxos de castanyes, les paperines?
Els paperines, exacte.
Ara comença a fer temps d'això.
Sí. Però menjar... però, esclar, es continuen venent.
Home, ens vam menjar castanyes gairebé 30 graus. Clar.
Però tu et venia de gust menjar les castanyes amb aquest
fred.
Clar.
I tant, i tant.
Vora el foc.
després d'aquesta conversa de tresines, ens comencem a fer preguntes com
per
exemple...
És que som tresines i estem molt orgulloses.
I tant, i tant. Ens fem preguntes com per exemple, qui és el protagonista o què és el protagonista del dia?
Doncs sí, Joan, la immersió lingüística que torna a formar part del conflicte polític. Aquest dimecres el diputat de Junts per Catalunya al Congrés, Sergi Miquel, ha avançat que no donaríem suport a l'esmena presentada per Esquerra perquè ni protegeix ni blinda la immersió lingüística, ha dit en roda de premsa. Segons Miquel, el PSOE ha marcat un gol a Esquerra amb el canvi plantejat perquè deixa en mans de l'administració educativa establir el percentatge d'hores de classe que s'hauran de fer en una llengua o en una altra.
Fixa't tu, a uns i a altres, feu el favor de deixar-nos la llengua en pau. Gràcies. Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 14 graus, Lleida, 9 graus, Girona, 8 graus, Tarragona, 12 graus i Andorra, 4 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, a primera hora, les primeres notícies del dia, repassarem les principals portades de la premsa escrita digital també. Han incrementat, Joan, les necessitats de més famílies? Com s'ha d'ajudar una campanya diferent a la de les altres, a la d'altres anys degut a la pandèmia? Ho comentarem tot plegat amb Roser Brutau. Ella és presidenta del Banc dels Aliments. Un dia més descobrirem com sonava el dia d'avui, ja fa uns quants anys, en freqüència modulada. Per cert, aquest matí també la cap de redacció de Catalunya, Cristiana Carme Moté, ens porta la seva particular avaluació de l'actualitat. Un dijous més també escoltarem el racó de l'optimista. Una mirada positiva de la vida amb Rafa Sanahuja. I Mireia del Pozo i del seu equip, que també ens portaran un nou plusvalua dones.
Recordeu, com sempre, m'agrada molt dir-ho, aquesta ràdio és més vostra que nostra. Ens podeu enviar una nota de veu del WhatsApp perquè vosaltres sou els protagonistes al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Mira, s'estarà parlant, ara ho veia, Joan, perquè m'he connectat ara mateix a la xarxa, Kanye West, saps, el cantant nord-americà que està casat amb Kim Kardashian, que te'n recordes que es volia presentar a les eleccions? Tu t'imagines amb tot plegat? I ara ja ha posat la mirada al 2024. O sigui, s'està plantejant i acaba. O sigui, si la cosa encara no sabem qui serà el president ara, i ja el Kanye West s'està plantejant presentar-se al 2024.
És a dir, tindrem a Donald Trump amb 76 anys, a Biden amb 77, que aleshores ja en tindran uns 120 cadascun, i Kanye West. Genial.
Sí. Mira, ara sí, parlant en sèrio, Biden i Trump, que mantenen les opcions de guanyar amb el resultat d'alguns estats claus, sense determinar en aquests moments les projeccions dels principals mitjans de comunicació, situant Biden com més a prop, no?, d'aconseguir els 270 delegats del Col·legi Electoral, l'organisme que a l'última instància és qui elegeix el president dels Estats Units. Així, Joan, el demòcrata compta amb una estimació d'entre 253 i 214 compromissaris, segons els mitjans, això també varia. Mentre que el president ha obtingut 213 representants, una dada que sembla unànime en totes les projeccions. Per cert, Joe Biden acaba de tuitejar: Trump no decideix els resultats d'aquestes eleccions i jo tampoc. Hem de dir també que avui, si et connectes a la xarxa, llegiràs que el govern català fixa les condicions per la desescalada de cara al confinament. RT, que és per sota d'un, menys de 1.000 casos diaris i menys de 300 malalts a la UCI, seria doncs aquest llindar. I per la seva banda, avui també llegim que el Ministeri de Sanitat espanyol es dona 15 dies abans de decidir sobre aquest confinament domiciliari o no. I per cert, també avui llegireu que el 20% de la Guàrdia Urbana de Badalona està de baixa per Covid. Els sindicats denuncien que s'haurien infectat a la feina per falta de mesures i prevenció, mentre que l'Ajuntament ho nega tot i en culpa els agents.
I avui us volem parlar d'un nou treball musical que arribarà després d'un any intens del grup Stay Homes, que va començar a fer vídeos des de la terrassa de casa seva, fruit d'això. Mesos més tard va arribar un EP amb les cançons més votades pels seus seguidors. La banda també ha estat fent alguns concerts al llarg d'aquest any i els farà al llarg del 2021, si la pandèmia els hi permet, i oferiran una gira mundial que té previst començar a Barcelona amb dos concerts a principis d'abril a la sala Res Matàs, si no ha tancat, per cert. Un concert pel que no queden entrades disponibles. Un àlbum que es dirà Agua, que tindrà cançons com aquestes.
Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quien queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. No sé de ti, ya no te vuelvo a llamar. Ya
que estás aquí conmigo. Na, 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 na. Ahora quiero verte más. Quiero ir a cenar. Dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 12 minuts que passen de les 8 del matí. Comencem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada que passa per un nom propi. Joe Biden frega la presidència dels Estats Units amb les victòries de Michigan i Wisconsin. Mercè.
Sí, Donald Trump s'ha autoadjudicat en una piulada a Twitter la victòria electoral als estats de Pennsylvania, Georgia, Carolina del Nord i Michigan, malgrat que en alguns estats encara no hi ha ni dades definitives, Joan. O, per exemple, diversos mitjans atorguen a Biden la victòria a Michigan. Biden, que avantatja Trump en l'escrutini per 264 delegats a 214, té a tocar la Casa Blanca. En tindria prou amb la victòria en un estat entre Nevada, Pennsylvania, Georgia o Carolina del Nord per arribar als 270 vots al col·legi electoral necessaris per la victòria.
I en tot plegat, què hi diuen els candidats?
Mira, Biden s'apropa a la Casa Blanca i Trump l'acusa de frau. El candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que encara que no hagi acabat el recompte a tots els estats, creu ell que serà el guanyador de les eleccions i, per tant, el pròxim inquilí de la Casa Blanca. A més, Biden ha cridat a reconstruir i reunir el país, recordant que un cop acabi el recompte ja no hi haurà estats vermells ni blaus, sinó que només hi haurà els Estats Units.
Mentrestant, continua l'evolució positiva dels principals indicadors de l'evolució del Covid-19 a Catalunya, però encara hi ha massa casos nous i a l'UCI.
Així és, sembla, doncs, que comencen a notar-se de mica en mica els efectes del tancament de bars i restaurants decretat fa 20 dies, recordem-ho ja, fa 20 dies, i també els de toc de queda ordenat fa 10 dies. La velocitat de propagació de la Covid ha baixat per sota de l'1 per primera vegada des de l'última setmana de setembre. Això què vol dir? Doncs vol dir que cada persona de mitjana no arriba a contagiar-ne una altra. En concret, la RT a Catalunya aquest dimecres és del 0,96, 6 centèsimes menys que dimarts, segons les dades publicades ahir per Salut. Fa una setmana la RT era de 1,48. Per tant, hem passat de 1,48 a 0,96. Aquest dimecres és el setè dia consecutiu que baixa la velocitat de propagació. Ara cal veure si aquesta tendència, doncs, es manté. Aquesta és una de les dades que indiquen que els contagis comencen a reduir-se. També ho indica l'índex de creixement potencial de l'epidèmia, que és el que s'anomena l'EPG, també denominat risc de rebrot, que ha baixat 38 punts i està en 747. Ahir, el vicepresident del govern català, Pere Aragonès, defensava la gestió Covid del govern català i Alba Vergés, consellera de Salut, recorda que necessiten l'aval del govern espanyol per tirar endavant les mesures.
No hem vingut a buscar popularitat, hem vingut a protegir la vida i a protegir el treball dels catalans i les catalanes. I, per tant, prendrem les mesures que faci falta.
Som conscients de que no és suficient i per això demanem que se'ns acompanyin les mesures per part del govern de l'Estat espanyol amb aquest estat d'alarma d'aquelles mesures econòmiques.
Per la seva banda, el govern de Sánchez, de Pedro Sánchez, es dona 15 dies abans de decidir sobre si hi haurà un confinament domiciliari o no. A més, han canviat el canvi de mètode del recompte de dades. De cop, ara s'ha afegit 1.623 persones mortes per Covid.
I parlant de dades, a Catalunya, en els hospitals hi ha 2.732 pacients de Covid, 61 més que dimarts.
Hem parlat ara d'aquesta reducció de la RT, però és que avui també hem d'afegir que en els hospitals de Catalunya, com bé deies, hi ha aquestes 2.732 persones, pacients de Covid. El nombre de malalts de Covid-19 a les UCI, en canvi, s'han estabilitzat i són 489, un menys que dimarts. És el primer dia en un mes que els pacients crítics per Covid-19 no creixen.
I les proves PCR als instituts les faran els mateixos alumnes a partir d'ESO.
Sí, salut i educació canvien el protocol per descongestionar el personal dels CAP. A partir d'ESO, els estudiants hauran de recollir-se la mostra per la PCR nasal, que és menys invasiva, sempre sota la guia i vigilància dels docents, que rebran una formació específica i hauran de controlar, Joan, que la recollida es faci de forma correcta.
Gairebé un minut que passa d'un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs un accident talla aquesta hora del matí. La B224 ho fa a l'altura de Piera, en els dos sentits de la marxa, també provoca retencions. I d'altra banda, pendents. Aquesta hora, perquè és hora punta, i això afecta sobretot a la circulació, la corona de Barcelona. Fem un repàs de com estan les carreteres, retencions ara d'entrada a la ciutat, com cada matí des de la Pota Nord a la C58, passant per Bellaterra i per Montcada, i a la C31 a l'altura de Badalona. De fet, a l'autovia del Vallès també hi ha densitat a Ripollet per anar cap a Terrassa. Pel que fa a la Pota Sud, retencions habituals d'entrada des del Baix Llobregat, a la 2, a Pallejà i Cornellà, a la B23 i a la C32 en els punts d'entrada a Barcelona, i també hi ha densitat a l'enllaç de l'AP7 amb la B23 a la zona del Papiol. Pel que fa al Vallès, aturades ara destacables a la C17 entre Granollers i Parets, sentit sud, també retencions habituals a l'AP7, a la C59 i a la C60. I per últim ens fixem a les dues rondes que pateixen trams aturades ja en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També a aquesta hora saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació quan passen dos minuts d'un quart de nou del matí. El jutge de Alfonso va cobrar 300.000 euros indeguts.
Sí, una auditoria de la Sindicatura de Comptes alerta que l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel D'Alfonso, hauria cobrat gairebé 300.000 euros indegudament entre el 2011 i el 2016, quan va ser destituït pel Parlament arran de les converses gravades per l'exministre d'Interior amb l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre l'independentisme català. Segons aquest informe, que en complementa un del 2018 d'Alfonso, que continua exercint com a magistrat, hauria cobrat triennis i complements de qualitat que no hauria d'haver cobrat. I assenyala la possibilitat que això sigui perseguible judicialment. De fet, la Fiscalia, Joan, va traslladar al Tribunal de Comptes alguns pagaments sospitosos, causa que continua oberta.
D'Alfonso, antifrau, per si no ho recorden, com ens explicava la Mercè en aquelles converses on es va gravar Les vamos a destrozar el sistema sanitario. Bé recordar-ho en època com la que estem vivint. Els Mossos adverteixen d'una amenaça a l'alça d'atemptat a Catalunya.
Segons avançava el Nació Digital, una circular interna de la Comissaria d'Informació aconsella arran de l'atac a Viena posar en alerta als escamots i incrementar l'autoprotecció contra el jihadisme i l'extrema dreta també.
I a tot plegat, els funcionaris i agents de policia denuncien que el sistema d'estrangeria està col·lapsat.
Reclamen recursos personals i tècnics per poder posar el servei al dia. Des de l'administració asseguren que al final d'aquest mes aconseguiran doblar el nombre de cites prèvies per solventar-ho.
Barcelona es queda sense el pessebre de Nadal a Sant Jaume pel coronavirus.
L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimarts per les dificultats que comporta la crisi sanitària. Per una banda, es volen evitar les aglomeracions, per una altra banda, evitar també problemes amb les constants manifestacions que s'apleguen en aquest indret, últimament contra les restriccions. El pessebre acostumava a ocupar una quarta part de la plaça. Aquest any la proposta que substituirà la instal·lació nadalenca serà una exposició de fotografies de pessebres dels últims 10 anys que s'instal·larà al pati de l'Ajuntament, entrant per Sant Jaume i sortint per la plaça Sant Miquel.
I el Sant Pare ha recordat aquest dimecres les víctimes dels recents atacs terroristes a Europa.
Sí, durant l'audiència general francès ha tingut molt presents els terribles atemptats que han atacat novament Europa de sang els últims dies, des de Niça fins a Viena, així com les seves víctimes. El pontífex ha recordat que són fets lamentables que busquen comprometre la col·laboració fraternal entre les religions a través de la violència i l'odi. Ha tingut un pensament especial sobre el greu atemptat comès en una església de Niça i sobre l'atemptat d'aquest dilluns a la nit als carrers de Viena, que va causar consternació i desaprovació entre la població i en els qui es preocupen per la pau i el diàleg. El Sant Pare ha mostrat la seva confiança en la misericòrdia de Déu per les persones que han desaparegut tràgicament des de la proximitat espiritual a les seves famílies i a tots els qui pateixen a causa d'aquest lamentable fet.
I destaquem també, finalment, que el Sant Pare també ha publicat aquest mateix dimecres una nova carta apostòlica en forma de motu proprio sobre la Fundació d'Instituts de la Vida Consagrada.
Sota el títol Authenticum Charismatis, Francesc modifica el cànon 579 del Codi de Dret Canònic sobre la institució d'Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica per part dels bisbes diocesans. Recorda, en síntesi, que els fidels tenen dret a ser avisats pels pastors sobre l'autenticitat dels carismes i la fiabilitat dels qui es presenten com a fundadors.
I per acabar, en plana d'esports, el Barça supera el Dinamo de Kiev per la mínima 2-1.
Sí, els blaugrana, líders del seu grup de Champions, després d'un partit gris.
21 minuts que passen de les 8 del matí. Sapiguem també l'agenda d'actes importants en un dia com avui. Berta Saganell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Per l'agenda política d'avui tenim a les 9 ple del Parlament de Catalunya. També per avui hi ha prevista una protesta davant del Departament de Cultura. D'altra banda, avui també tindrà lloc la presentació de la primera estació internacional d'aterratge de cables submarins de fibra òptica a Catalunya. A les 12, roda de premsa de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, per explicar les ajudes al sector cultural. I avui també roda de premsa del Departament de Salut i el d'Interior sobre la situació epidemiològica. I ja per acabar, avui a la 1 del migdia, la Fundació Mies van der Rohe presentarà la concessió de la beca Lili Reitz per la igualtat en l'arquitectura. Aquests són, doncs, els actes previstos per l'agenda política d'avui dijous.
I també haurà de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient més fred arreu de Catalunya i amb força núvols a les comarques, sobretot del litoral i del prelitoral. Al llarg del dia d'avui, en aquestes comarques, hi haurà més núvols que no pas clarianes, i a partir de mig matí, migdia, començarà a ploure, sobretot a les comarques del sud de Tarragona i també comarques del nord de Girona, on hi haurà temporal marítim, vent del nord, que després anirà girant cap a Gregal i cap a Llevant i que provoca aquest augment de la nuvolositat a la costa. Les pluges del sud de Tarragona, al llarg del dia, però sobretot de cara a la tarda i a vespre, seran localment intenses. En canvi, les que hi hagi al nord de Girona no seran tan destacables. A la resta, nuvolositat entre variable i abundant, i més clarianes com més cap a l'interior estiguem situats. Les temperatures màximes avui es mouran al voltant dels, entre els 17 i els 20-21 graus a molt estirar. De cara a demà, augmenta més la nuvolositat, serà un dia força gris i tapat al litoral i al prelitoral, amb més precipitacions. A la resta, nuvolositat, que també serà bastant abundant. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui, i de cara a dissabte encara pot augmentar més aquesta nuvolositat i també les precipitacions. Diumenge sembla ser que hi hauria més clarianes.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
23 minuts que passen de les 8 del matí, i déu-n'hi-do com es troben a faltar alguns cantants i alguns compositors. Entre ells, David Bowie, Blue Jean. Blue Jean, I just met a girl named Blue Jean. Blue Jean, she got a camouflage face and no money. Remember, they always let you down when you need them. Oh, Blue Jean, is heaven really sweeter than
we'll be right back.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Què té a veure el dramaturg anglès William Shakespeare amb l'aigua? Doncs, com a mínim, el títol d'una pel·lícula ben recent.
L'aigua i el cinema.
Vicent Monsonís és un productor i director valencià que a principis d'aquest any presentava la pel·lícula Un cercle en l'aigua i que situa la seva acció al segle XVI i on Christopher Marlowe, el dramaturg més famós d'Anglaterra, és amenaçat de mort. Aleshores, només Shakespeare pot salvar-li la vida. I potser us preguntareu, enmig de tot això, què hi té a veure el títol de Un cercle en l'aigua. Ens ho explica el mateix director.
Ve d'una frase de... la que s'ha considerat la primera obra de William Shakespeare escrita amb Christopher Marlowe, que és Enric VI. Hi ha una frase que diu que la glòria és com un cercle en l'aigua que mai deixa d'eixamplar-se fins que de tant fer-ho es dissipa en no res.
Un cercle en l'aigua, una pel·lícula de Vicent Monsonís, que a més es pot veure en versió original en català, que sempre és un plus afegit. S'estrena el pròxim dia 6 al ABC Parc de València i a partir d'aquí esperem que ben aviat la puguem veure a tot arreu.
Per a ser poeta cal conèixer la vida. Has d'haver mirat el dimoni directament als ulls i aguantar-li la mirada. O has fet un tros de terrors? T'atreviries? Jo no sóc això que tu penses. Assolir la fama és com intentar agafar l'aigua en les mans.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Tot sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Minut i mig que passa de dos quarts de nou del matí. Hora d'anar cap al quiosc i saber què diuen les portades més importants del país. Mercè.
Doncs sí, mira, ens fixem, si et sembla, amb el diari Ara. Està clar que tots els portadors porten la cara, la mostra, la postura dels dos candidats a la presidència dels Estats Units. El diari Ara, mira, diu, Biden s'acosta a la Casa Blanca i veiem una fotografia de Biden. Està bé, Joan, si et sembla, doncs intentem il·lustrar què diu la fotografia. Veiem a Biden amb el puny alçat i Trump l'acusa de frau. Veiem a Trump, exacte, amb aquest dit que assenyala, eh? Tu ho estaves fent molt bé ara. El periòdico, també, veiem les dues fotografies. Biden s'avança, podem veure la mateixa fotografia de Biden amb el puny alçat i Trump s'hi resisteix. I veiem a Trump doncs, alçant les dues mans. Alhora saps això de... Bueno, s'arriba doncs, així, d'aquesta manera, no? Com, que simbòliques són les fotografies.
Sí, sí, sí.
Tal qual. Mira, el País diu Trump maniobra per intentar evitar la derrota davant de Biden. I aquí, si pots veure, podem veure una fotografia de Trump amb el dit alçat, saps? Uh-huh. Com intimidant, no? D'alguna manera, o volguem dir, jo haig de dir alguna cosa més. A veure si la diu finalment als jutjats. I Biden, veiem com si volgués apaivagar una mica, no, a Trump, perquè agafa la mà així, o sigui, alça una miqueta la mà, mitja alçada, volguem dir, a poc a poc. Va, seguim. El punt avui, veiem justament aquestes declaracions de Biden que diu es veu guanyador, però tot i així la fotografia que ens mostra avui el punt avui és d'un Biden que també intenta com anar amb cautela, saps? Apaivagant, dient poc a poc, poc a poc. I a La Vanguardia sí que destaquen, que això també és clarivident, tant al punt avui com a La Vanguardia, no hi ha fotografia de Trump, és Biden el protagonista, i Trump demana el recompte de vots davant l'avanç de Biden, i també podem veure fins i tot un Biden una mica predicador també en aquesta fotografia.
En plana internacional, comencem pel periòdic d'Andorra.
Sí, mira, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va afirmar que Andorra ja entra en la fase de declivi de la segona onada de Covid. I ara també ens quedem als Estats Units perquè volem veure quines han estat les portades dels principals diaris nord-americans. Washington Post ens informa que els votants esperen el recompte mentre Biden insta la paciència i l'equip de Trump llança reptes. The New York Times titulen avui Biden diu que està clar que arribarà els 270 delegats en Wisconsin i Michigan i Trump segueix amb els desafiaments legals com el seu camí cap a una victòria estreta. I USA Today, titulant el demòcrata Joe Biden, és un a un estat dels 270 vots electorals necessaris per guanyar la cursa presidencial.
I canviem de qüestions perquè ens anem a les portades dels diaris digitals locals.
Diari de Girona, la velocitat de contagi a Girona segueix a la baixa i se situen al nivell de finals de setembre. Al Segre llegim avui que els sense sostre denuncien que la paeria els va vetar l'accés a l'Albert a la Fira. A Diari Més, Tarragona, quatre persones sense sostre han perdut la vida aquest 2020 a Tarragona. I a Garrotxa Digital llegim avui que, segons l'Ajuntament de Beuda, durant tota la pandèmia només s'han detectat dos casos positius de coronavirus.
I, finalment, destaquem les portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat llegim aquestes paraules del papa. Els últims crims comprometen la fraternitat entre les religions. A Flama.info llegim avui aquest motu proprio del papa sobre la fundació d'instituts de vida consagrada. Religió digital, el bisbe de Ciudad Real, Gerardo Melgar, ha assegurat aquest dimecres en una roda de premsa que no comparteix les formes del capellà de Valdepeñas, Emilio Montes, a l'hora de sol·licitar diners als seus feligresos per mantenir l'església. A preguntes dels periodistes sobre el fet que aquest sacerdot en una homilia hagi renyat els fidels, Joan de la parròquia, per considerar que no s'estaven ingressant suficients donacions per fer front a les despeses, el bisbe ha estat contundent en afirmar que ell no hagués actuat així. L'homilia d'Emilio Montes va esdevenir un fet viral a Espanya, on doncs, va tenir una gran repercussió a través de les xarxes socials. És una notícia que llegim a Religió Digital. I ja per acabar, Vida Nueva, llegim avui que el Vaticà demanarà una major protecció a la dignitat de les dones a la Conferència Europea de la Mediterrània.
8:36 minuts. Gràcies, Mercè. L'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I avui que ens volem fer preguntes com aquestes, si han incrementat les necessitats de més famílies, com s'han d'ajustar una campanya diferent a la d'altres anys degut a la pandèmia. En parlem de tot plegat amb la presidenta del Banc dels Aliments, Roser Brutau. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a vosaltres, bon dia i gràcies a vosaltres.
Deixi'm començar a preguntar-li si s'ha notat la pandèmia, la crisi econòmica de moltes famílies que demanen ajudes.
Jo crec que tots som molt conscients d'aquest fet. Ha sigut una patacada molt forta per molts col·lectius que no tenien una feina segura, que tenien una feina amb bé, que eren autònoms, que, en fi, aquesta gent que vivia una mica en l'aire, que no tenia un contracte, que no tenia això, una seguretat laboral. I això, aquesta gent és precisament la que ha rebut l'impacte de les conseqüències de la pandèmia.
Esclar, estem parlant de gent que no és que no pugui pagar el seu lloguer, que ja de per si és greu, que no pugui pagar la hipoteca, que ja de per si és greu, sinó és que no té ni per menjar, no?
Bé, aquesta gent el que fa és, com pot, fa malabarismes per, suposo que per pagar totes les despeses fonamentals que té. Si això traiem que pot estalviar-se els diners de l'alimentació i en canvi pot pagar doncs, un relloguer, doncs, lògicament buscarà aquesta solució, perquè és la coherent. Vull dir, si té unes entitats que li ofereixen aliments, doncs, ell farà els canvis que li convinguin per subsistir, perquè ara és un tema de subsistència.
Parlem, doncs, de la feinada ingent que feu des del Banc dels Aliments. Com ha adaptat la seva recollida, la seva feina en temps de pandèmia com el que ens està tocant viure?
Des del març ens vam tenir de reestructurar i de resetejar, perquè tota la nostra infraestructura logística era pues, molt ordenada, molt coherent, molt estructurada, i vam tenir de canviar a el que és una situació d'emergència, vull dir, logística i magatzem es van convertir en una trinxera, els voluntaris i treballadors pues, van tenir de complir tots els requisits sanitaris per poder continuar distribuint aliments, perquè vull dir, la demanda ha crescut en aquests 6 mesos un 40%, ja us podeu imaginar el que és això. Vull dir, vam passar de repartir pues, 50 tones diàries, o no arribava ben bé, a quasi arribar a les 100 i segons quins dies passàvem d'aquesta xifra. Esclar, això no és fàcil de gestionar, però és que han fet meravelles, vull dir, per atendre a totes les entitats que venien demanant.
S'ha incrementat un 40%, que si m'ho sap dir més o menys en famílies, quantes són?
Bé, jo t'ho diria en persones. Hem passat pues, de 210.000, estem parlant del Banc de Barcelona. Si tinc de parlar de xifres més grans, més del territori, tinc de canviar les xifres. Però a Barcelona hem passat de 210 a 262.000 persones. Aquestes persones, ja no et puc dir que siguin famílies, sinó que són, potser, unitats familiars. O sigui que hi ha un, diguem, un titular de la recepció dels aliments, però segurament darrere d'ell pues, hi ha dos criatures, una dona, una mare, etc. Això faria créixer més la xifra.
Com cada any, a més, l'organització compta amb una gran quantitat de voluntaris, però encara en falten més per superar el repte?
Bé, ja sabeu que aquest any no es pot fer física en la recollida i llavors el que farem, si ho permeten les circumstàncies sanitàries, les condicions sanitàries, és tenir uns voluntaris presencials als punts de recollida perquè facin informació del gran recapte, de que no han d'arribar a la caixa amb el quilo d'arròs, sinó que o el litro de llet, sinó que han d'anar a la caixa i comprar, abonar una donació al Banc dels Aliments, que ja la tenen allà molt definida, de molta varietat de quantitats, i que han de triar la que més s'ajusti als seus desitjos i a les seves possibilitats, perquè, com diem en l'eslògan d'aquest any si pots, ajuda, perquè hi ha molta més gent, molts donants, que ara es troben en la situació que s'han convertit en receptors del banc. Mm. Abans eren donants. O sigui, aquesta és la gran crueltat del moment d'ara.
Per tant, enguany, no som nosaltres els que hem de portar una bossa amb productes, etcètera, etcètera, sinó que els productes els agafa la mateixa organització, eh?
Exactament. Les grans cadenes són les que faran, ells faran l'estoc de la donació de la gent quan passi per caixa. A part d'això, tenim la web del banc per continuar fent les donacions, i que això és molt fàcil, és tremendament fàcil perquè ja s'ha establert perquè sigui així, i a través també de les webs de les grans cadenes. O sigui, això es pot fer. La gent que compra online, des de la seva pròpia compra, pot fer la donació directa al Banc dels Aliments.
Ara em deia, a través del web de les grans cadenes, a través del mateix web del Banc dels Aliments, bancdelsaliments.org, recordem-ho. Em sembla que aquest any també es pot fer a través de les entitats bancàries fent el famós Bizum, eh?
Sí, sí, amb el Bizum i amb el codi QR. I tinc d'afegir que hi ha una iniciativa que ja vam començar fa uns anys, que és molt positiva, que és l'adquisició de tíquets als mercats municipals. També tíquets a les parades dels mercats. Llavors, aquests tíquets, la parada els derivarà al banc i el banc la derivarà a l'entitat més propera d'aquell mercat. O sigui, que l'entitat que reparteix aliments i està a la vora del mercat anirà a fer la compra, diguem-ho així. Uh-huh. És una cosa molt, molt preuada, perquè el producte és fresc i hi ha molta varietat. És diferent de la d'una gran superfície.
Deixi'm preguntar-li per... jo crec que per coses que preguntem poc, per exemple, les famílies que necessiten d'aquest banc dels aliments, que necessiten d'una alimentació perquè, com dèiem, estan passant una greu crisi profunda, però tenen familiars celíacs, per exemple? Què passa amb aquesta gent?
Sí, sí, bueno, en aquest cas comencem a tenir unes partides d'aquest tipus d'aliment, perquè realment és una realitat social. Els celíacs han crescut moltíssims perquè estan molt més diagnosticats, diguem-ho així. Llavors és un col·lectiu que ha crescut, igual que els al·lèrgics a la lactosa, per exemple.
Dèiem que fan una... Digui'm.
No, dic que això des del Departament de qualitat alimentària, doncs ho segueixen i ja saben. L'entitat que té definits i concretats aquests beneficiaris rebarà del banc un tipus d'aliment diferent que una que no tingui aquests receptors.
Dèiem abans que fan una feinada ingent des del Banc dels Aliments, una feina elogiosa, però en la que també s'hi hauria d'implicar i involucrar l'administració?
Sí, per descomptat. L'administració ens ajuda, el que passa que, com tots sabem, té tantes sol·licituds i tants punts, tants fronts oberts que, en fi, que li és difícil ajudar a tothom, però sí. I jo crec que aconseguirem que en aquests moments desencalli una sèrie de partides i ajudi els bancs dels aliments. Ara tenim en marxa un programa del Departament d'Agricultura, que és molt interessant, que és una donació dels petits productors, als quals financia el DARP, i el que ells produeixen, que no entra en les línies de mercat, va directament al banc. O sigui, nosaltres fem de client i agricultura paga els agricultors. Això fa els productors, els ramaders o qui sigui. Això fa que tots aquests col·lectius no tinguin de tancar la seva empresa. O sigui, tenen uns clients i un finançament, com si diguéssim.
Deixi'm preguntar-li d'una altra manera, senyora Brutau, i perdoni la contundència, sense qüestionar la feinada enorme que fan des del Banc dels Aliments. Si vostès existeixen, és perquè l'administració no fa la seva feina?
Bé, bueno, em fas una pregunta una mica crítica. Realment nosaltres no tindríem d'existir, sempre ho hem dit. la nostra il·lusió seria tancat, seria tancar. Ara, t'haig de recordar que el Banc dels Aliments, els bancs dels aliments del món, van néixer per lluitar contra el malbaratament alimentari, o sigui, contra els excedents alimentaris que es destruïen i que creaven, que produïen CO2 i que no servien per res. Aquests excedents es va buscar la sortida de donar-los a les persones que els podien reaprofitar. Això és a l'ADN dels bancs dels aliments. Això és molt important. O sigui, no van néixer per fer caritat als bancs. Els bancs van néixer per recuperar els excedents alimentaris. El que passa que la situació doncs, ens ha portat on estem ara, no? Que som una entitat d'emergència.
No sé si tindria la dada ara mateix, ara que em parlava dels excedents alimentaris, de quantes tones arribem a tirar al dia?
Ai, no t'ho sé dir, no t'ho sé dir, m'ho inventaria ara. No ho tinc per aquí ara, la xifra.
El cas és que ha dit tones i em sembla que no m'equivoco, no? Són tones.
Sincerament no me la vull inventar. Tinc de dir que la indústria està ajustant molt més la producció perquè ha millorat molt amb sistemes logístics i a vegades on es malbarata ara menys amb la pandèmia és a les llars perquè no sabem gestionar el nostre rebost. Però jo crec que són unes conductes que han millorat molt, tant des de la indústria com des de les llars. Per necessitat, per entorn, per informació, perquè també ens estan informant del que és el malbaratament i que hem de produir amb consciència de cara als objectius dels anys 2030. Vull dir, no podem produir inconscientment. Hem de produir pensant que estem gastant aigua, llavors, terreny, abonos, tot això forma part del cost d'un producte i de la terra. I llavors hem de ser molt respectuosos amb tot això. I que malbaratar no és només llançar, sinó produir amb consciència.
Li preguntava abans, senyora Brutau, si calien més voluntaris. Si volem ser voluntaris del Banc dels Aliments, què hem de fer?
Pues obrir la web, obrir la web, que és molt, molt simple i molt, molt didàctica, i anar a l'apartat de com fer-me voluntari, el Gran Recapte, granrecapteonline.com, o Gran Recapte, ja apareix, i llavors et pots apuntar a un centre comercial de la zona que a la persona li convingui, que estigui més a prop de casa seva o que li faci més gràcia. Necessitem voluntaris amb una edat que no sigui de risc. O sigui, no podem posar aquest any, per circumstàncies que tots sabem, persones grans a les sortides dels supermercats. Necessitem gent jove, necessitem joventut conscienciada en el moment i amb la situació. I que són ells els que estan, els que rebenen aquest planeta com el deixem després d'aquesta crisi. Vull dir que crec que la joventut, molta, és molt conscient. I són els que necessitem que ens ajudin a fer difusió del que és una campanya telemàtica, les xarxes, la difusió, el fer una compra online, tot això, els que ho fan millor són la gent jove.
La gent jove està involucrada, per tant, n'és conscient del que està passant?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè ara els està afectant molt a la seva vida, a la seva rutina de vida i als seus hàbits i a les seves a la seva capacitat econòmica. Vull dir, les famílies totes viuen la situació aquesta crítica de aquesta crisi tan important econòmica, sincerament. Vull dir, saben que el pare ha perdut la feina, o que l'ha perdut la mare, o que han de reduir despeses, o que això ja no ho poden fer. Són molt conscients, molt conscients. Ells estan estudiant, costa trobar una feina que sigui compatible amb uns estudis que, a més, ja no són presencials, sinó que són mitjançant un ordinador. Tot això, jo crec que per força han entès el que està passant. No cal la força, vull dir, són prou llestos per adonar-se'n, però són molt importants ells com protagonistes, perquè estem treballant el seu món, el seu futur.
Li preguntava pels voluntaris, deixi'm per últim preguntar-li també per la gent que necessita ajuda i ens està escoltant ara mateix i diposita en vostès doncs, aquest granet d'esperança, no? per tenir què dur a la boca, no només per ells, sinó, com dèiem, pels seus familiars, pels seus fills, pels més petits de casa. Si necessitem de l'ajuda del Banc dels Aliments, què hem de fer? Com ens hem de posar en contacte amb vostès?
Bé, el banc mai dona directament a les persones, dona mitjançant entitats que estan reconegudes i majoritàriament estan autoritzades per serveis socials, per tenir una credibilitat. Ara, en aquest moment...
Parlem de Càritas, per exemple?
Bueno, et diria que Càritas i Creu Roja són els clients que reben aproximadament un 70% dels aliments del banc. Mm. O sigui, són els primers clients, diguem-ho així. S'abasteixen del banc dels aliments i de tota la quantitat total del banc, jo crec que representa un 70%. El 30% restant, i, proporcionalment, igual que ells, va parar a unes 350 entitats que tenim homologades, que són les que distribueixen a les persones, a les famílies. O sigui, què té de fer la persona que necessita aliments? Anar-se a l'entitat més propera, que segur que algú li sap dir on és, i en allà demanar doncs, l'ajuda alimentària o l'ajuda de vivenda, on es troben uns altres grups de persones que ajuden els que ho necessiten. I normalment doncs, són entitats de barri, associacions de veïns. Han sorgit moltíssimes iniciatives socials per al COP. Perquè, esclar, han crescut molt les entitats, perquè s'han trobat amb uns col·lectius que estaven totalment en l'aire, totalment desprotegits, els més vulnerables, tots els que no tenien res de res. O sigui que segur que troben una entitat que els ajuda.
Ja ho saben, que si volen més informació poden navegar pel web a bancdelsaliments.org. Senyora Roser Brutau, presidenta del Banc dels Aliments, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a Ràdio Estel.
A vosaltres, Joan. Moltes gràcies. Sí.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propolvit Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Moi, je joue. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí a aquesta hora. Mercè Raga, què tal? Molt bon dia de nou.
Què tal? Molt bon dia.
Mira, ara t'explicaré una intimitat. La meva dona, quan arribo a casa, sempre em diu escolto el vostre programa per seccions com aquesta. Li agrada molt. Li agrada molt. Mira, és així. A mi també,
A mi també m'agrada molt la teva dona, la Neri. Sí que...
Què ens portes avui?
És un feeling... recíproc. Mira, Joan, et volia preguntar, quin és el teu joc preferit de taula? Ara que potser ens tornen a confinar, potser no, per tenir alternatives.
Parxís.
Parxís, ets de parxís.
Clàssic, clàssic.
Sí? Sí. El del Toni, quin és? El sabem? A veure si ens... El solitari, diu. És que... Bueno, era... Però és un joc així, com amb més gent, no? Bueno, mira, és que potser, clar, el confinament igual pateixes sol, doncs jugues al solitari, està sí, clar. Sí, sí. És addictiu, el solitari, sí. També. Mira, doncs el 1935, un dia com avui als Estats Units, Parker Brothers va llançar al mercat el joc del Monopoly. Uf. Que també és un clàssic, el Monopoly, això de comprar edificis... Sí o no? Hi havia jugat.
Aquell joc que trigues...
Hores i hores.
48 hores en acabar.
En acabar, Sí, sí. Ja ho pots ben dir. Vinga, anem al capítol dels aniversaris. Un dia com avui naixia a Nova York, a l'any 1938, Joe Dassin. Les amis. T'haig de dir que Joe Dassin naixia, ho hem dit, a Nova York, als Estats Units, però sempre va estar com molt relacionat amb el món francès, va ser molt estimat doncs, pel públic francès. De fet, va morir a la Polinèsia Francesa, a Papeete, avui hagués fet 82 anys, va morir el 1980. I també avui és l'aniversari d'Art Garfunkel. No. 79 anys.
Un clàssic,
Preciosa, aquesta cançó, 79 anys. I avui també felicitem a ell, Bryan Adams, que en fa 61.
Vinga, doncs marxem amb Bryan Adams i aquest Let's Make a Night to Remember.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a administració@catalunyacristiana.com i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a administració@catalunyacristiana.com i la rebràs durant un mes de franc.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies a aquesta hora. Joe Biden i Donald Trump mantenen les opcions de guanyar amb el resultat d'alguns estats clau sense determinar aquestes hores. En aquests moments, les projeccions dels principals mitjans de comunicació situen Biden més a prop d'aconseguir els 270 delegats del Col·legi Electoral, l'organisme que en última instància elegeix el president dels Estats Units. Així, el demòcrata compta amb una estimació entre 253 i 214 compromissaris, segons els mitjans, mentre que el president ha obtingut 213 representants, una dada que sembla unànime en totes les projeccions. I tornem cap a casa nostra perquè el govern català ha fixat les condicions per la desescalada. La IRT per sota d'un, menys de 1.000 casos diaris i menys de 300 malalts a les UCI. Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat es dona 15 dies abans de decidir sobre el confinament. I avui també us informem que el 20% de la Guàrdia Urbana de Badalona està de baixa per Covid. Els sindicats denuncien que s'haurien infectat a la feina per falta de mesures i prevenció, mentre que l'Ajuntament ho nega i en culpa els agents. I encara en relació amb la Covid, Salut i Educació canvien el protocol per descongestionar els personals del CAP. A partir d'ESO, els estudiants hauran de recollir-se la mostra per fer la PCR nasal, que és menys invasiva, sempre sota la guia i vigilància dels docents, que rebran una formació específica i hauran de controlar que la recollida es faci de forma correcta. I encara us expliquem avui que el Papa Francesc ha recordat aquest dimecres les víctimes dels recents atacs terroristes a Europa. Durant l'audiència general, Francesc ha tingut molt presents els terribles atemptats que han atacat novament Europa de sang els últims dies, des de Niça fins a Viena, així també com les seves víctimes. I en clau cultural, l'actor Guillem Estadella munta un pollastre al tren contra les restriccions als teatres. El còmic ha intentat interpretar en un vagó de Rodalies el monòleg Quin pollastre, que havia d'estrenar properament a la Sala Bars de Barcelona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Havana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no res, arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer, abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669 56 17 68. Te'l repeteixo. 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí. 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte! Recorda, al telèfon 669-56-17-68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
7 minuts gairebé que passant de les 9 del matí, aquesta hora Berta Sacanell, que ens acosta les activitats de les que podrem gaudir un dia com avui arreu del territori.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia, aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Avui dijous, vetlla de pregària per la beatificació de Joan Roig Dígal, un jove de 19 anys del Masnou que morí màrtir per amor a Déu el 1938. Era també un treballador incansable que va estudiar la doctrina social de l'Església per defensar els drets dels treballadors en un context social molt complex. Aquesta vetlla de pregària serà avui a les 7 de la tarda a l'Església de la Concepció de Barcelona. I anem a altres temes. També per avui us proposem que visiteu l'exposició Cigarrillos París i la publicitat moderna, on podreu gaudir dels dissenys artístics dels cartells publicitaris dels anys 30. Aquesta exposició gratuïta estarà oberta fins al 5 de gener de 10 del matí a 10 del vespre. Si t'agrada la publicitat, no et perdis aquesta exposició històrica que podràs visitar cada dia al Museu d'Olot de la Garrotxa. I més coses. També, avui dijous, a les 7 de la tarda, tindrà lloc l'Eucaristia en honor al 50è aniversari del Temple de la Parròquia Sant Josep a Amposta. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia en directe des de la Catedral de Barcelona a 7:45 de la tarda.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. L'avaluació de la Munté.
I també per començar el dia, com cada dijous en aquest programa, que esperem l'avaluació de la cap de redacció de Catalunya Cristiana, que ens aporta, doncs, això, la seva particular posada de notes sobre l'actualitat. Carme Munté, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Com anem?
Bé, aquí fent ràdio i esperant que s'acabi aquest mal son de la pandèmia,
seleccions.
També. També, Déu-n'hi-do, quin malson i quina setmaneta sense dormir. Sí. Per què vols començar avui? Va, avui t'ho deixo escollir. Suspendre o cum laude?
Anem per ordre, no, anem a suspendre, tu, escolta. Això sempre resulta més fàcil, moltes vegades.
Vinga, va.
Mira, què suspenc? Doncs suspenc... Aquesta violència que hi ha hagut als carrers de Barcelona, que l'hem viscut, de Barcelona, d'altres ciutats espanyoles. De fet, jo vaig poder sortir al cap de setmana a caminar per Barcelona, perquè evidentment no podíem sortir de la ciutat. Aleshores, doncs, em vam dedicar a caminar i a recórrer carrers. I em va sobtar que alguns dels manifestants cridessin llibertat. I això em va fer reflexionar sobre de quina llibertat estan parlant, no? De la llibertat de fer el que vulguin, malgrat la pandèmia. Evidentment que les reivindicacions, les ajudes econòmiques dels sectors més damnificats, tot el suport, però sí que em va sobtar això, no? Aquest clam de llibertat, perquè jo crec que la llibertat no és fer el que et vingui de gust, no? Cal compromís, cal responsabilitat, i avui dia passa per procurar pel conjunt de la societat i de la comunitat. Per tant, això, si et sembla, suspenem aquesta violència que hi ha hagut als carrers de Barcelona i d'altres ciutats espanyoles.
Doncs mira, Carme, com sempre, no puc estar-hi més d'acord i deixa'm afegir que estic molt d'acord en que s'usa la paraula llibertat de forma molt banal últimament. Una de les formacions polítiques que més està usant de forma molt banal, traïdora i cínica la paraula llibertat és una força política que té nom de diccionari, i jo ho deixaria aquí.
Molt clar.
Qui necessita millorar, va?
Doncs vinga, necessita millorar les eleccions als Estats Units, si m'ho permets.
I tant.
No sé si estàs d'acord amb aquesta apreciació.
Home.
Vist el que hem vist, potser hauríem de canviar una mica el procés electoral, que a més, evidentment que són molta gent, però em sembla una mica feixuc, i a més, tota aquesta atenció generada durant tants dies, també per part dels nostres mitjans, que evidentment, jo no li dic res d'importància, però aquest desplegament que s'ha fet, no sé si realment s'ho val. I també m'ha sorprès una cosa, no sé si estàs d'acord tu, que també ets molt actiu a Twitter, m'ha sorprès la quantitat de gent partidària de Trump, no? És això que dic, el que es palpa a Twitter. No sé, a mi em genera un cert neguit, perquè de fet és un personatge que jo entenc, que hi ha gent que el voti, però crec que és un personatge que si diu que, per exemple, coses com que impugnarà el vot per correu i posa en dubte el seu propi funcionament, quan a més ell ha estat president dels Estats Units, i per tant el que haurien de fer és que, si no estan d'acord amb com és el procediment, que el canviïn. Però clar, sembla un personatge una mica perillós, la veritat. M'ha sobtat això. No sé si estàs d'acord.
I tant. És un home que sovint, anava a dir vegades, no, a vegades no, sovint, fa esgarrifar el que diu, com ho diu, amb la intenció que ho diu, en fi.
Sí, em sembla un personatge perillós, i llavors això, em sobta tanta gent que està a favor.
Déu-n'hi-do, sí, que aquests dies a les xarxes s'ha volcat bastanta gent a favor del, no només del republicanisme, que és una cosa, sinó del republicanisme de Donald Trump. És a dir, jo sóc dels que crec que el Partit Republicà no és el Partit Republicà que hem conegut sempre, sinó que s'ha convertit en el partit de Donald Trump, que és diferent.
Que és diferent. És una altra tipologia de partit, no?
Exacte.
Sí, totalment d'acord.
Qui progressa adequadament? Va.
Mira, progressa adequadament. Anem a notícies més positives. Ja saps que en aquesta secció estem molt amatents a la problemàtica de l'habitatge de casa nostra, que sempre ho diem, té moltes ramificacions, però sense dubte que la més dramàtica és persones sense llar i desnonaments. Doncs bé, progressa adequadament la Generalitat de Catalunya, que ha aprovat un decret llei, recordem-ho, en què pretén aturar els desnonaments de famílies vulnerables, almenys mentre duri l'estat d'alarma. Cal precisar que es tracta de propietats en mans de grans tenidors, que estan obligats a oferir-los un habitatge de lloguer social. I la mesura també obliga les forces de seguretat a demanar un informe als serveis socials quan rebin una demanda de desallotjament cautelar d'un immoble. Perquè, vaja, també el paper que els tocava fer als Mossos d'Esquadra, no sé si estàs d'acord amb mi, també era molt, molt complicat, que és en situacions dramàtiques com la que vam viure a Ciutat Meridiana, una família amb canalla, nens petits.
I tant.
Clar. Realment, doncs, deixem dir-ho, clar, sempre diem que el problema de l'habitatge és molt més transversal, com deien, té moltes més arestes, cal fer un abordatge totalment transversal d'aquesta problemàtica, però almenys progressem adequadament en aquest sentit.
Absolutament d'acord. Benvinguda sigui aquesta nova mesura de la Generalitat de Catalunya. Anem al cum laude.
Cum laude, sempre m'agrada fer-ho en plan comunitari, saps? Aquesta vegada em sembla que ho farem així, perquè mira, cum laude a l'esforç de totes les persones que estan aconseguint reduir una mica aquesta R i anem baixant una mica els índexs de contagis a casa nostra. Això, evidentment, demana el sacrifici de persones i famílies que patim, no? Mesures com el confinament, doncs, de cap de setmana, que no vam poder anar, no vaig poder anar ni al cementiri, no?, a veure la família aquest darrer cap de setmana, però bueno, en aquest moment s'ha de fer això, però evidentment el sacrifici que estan fent els negocis, com l'hostaleria, l'àmbit de la cultura, els esports i el lleure, de l'estètica, i és important, cal dir-ho una altra vegada, que el seu esforç sigui compensat amb mesures econòmiques que realment reverteixin les pèrdues que estan patint. És important no compensar-los econòmicament.
I sigui com sigui, Carme, que venia molt de gust aquests dies des d'ahir, de fet, donar notícies positives com aquesta, que ha baixat aquest índex de risc de contagi. ha baixat de l'1%, per tant estem ja al 0,96%, i això sempre és una bona notícia. Que cal baixar-lo més, i tant que cal baixar-lo més, sempre. Però sembla que anem cap al bon camí, i això és molt, molt, molt positiu per una societat com la nostra, més que viu al carrer.
I tant, doncs Joan, aquest cum laude dedicat a tothom, no? Ens hi posem tots en aquest esforç comunitari de com a societat, generosos, per intentar, doncs, rebaixar contagis, alleugerir les UCIs i que la gent, doncs, no se'ns mori, però al final és així de cru i de dramàtic.
I tant. Cap de redacció de Catalunya, Cristiana, Carme Munté, moltíssimes gràcies una setmana més. T'esperem a la propera setmana per més avaluacions, més cum laudes i més suspesos, malauradament, però que s'han de continuar posant, Carme. Cuida't molt, t'esperem fins la propera.
Si Déu vol, fins la setmana vinent. Adéu.
Ràdio Estel. Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Vols fer una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I 7 minuts que passen de les 9 del matí, agafem-nos la vida amb humor, agafem-nos la vida de forma alegre i amb optimisme, sempre amb optimisme. Com el racó de l'optimista, Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola, hola, Joan Trias, què tal?
Quant de temps sense sentir aquest hola, hola.
Ai, sí, quina nostàlgia, de cop. No ens posem ja d'entrada tristos.
Tontos.
O una mica sí, perquè avui, Joan, amb el teu permís, començo amb la teca, el nostre apartat d'efemèrides. Doncs, evidentment, no puc començar aquesta secció sense retre un petit homenatge, perquè aquest cap de setmana passat es va deixar una d'aquestes icones del cinema, ja vareu parlar al programa,
sí,
i vau posar bandes sonores un d'aquests actors universals, Joan, que sembla que no han de marxar mai, però sí, acaben marxant també. Sé que tu el veus molt com a James Bond, tu que ets tan anglòfil, podríem dir, però a mi, entre d'altres, sobretot el tinc al cap com Jim Malone, de Los Intocables, de Elliot Ness.
Sí, senyor.
I com Henry Jones, el pare d'Indiana Jones. Estem parlant de Sean Connery.
De pronto recordé lo que dijo Carlomagno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo.
Es un fragment de la pel·lícula Indiana Jones i la última cruzada, quan fent ús d'un paraigües i unes gaviotes es carrega un avió caça nazi, Sean Connery, una mica recent també homenatge al seu personatge més d'aventures. Sean Connery, quina gran pèrdua, però escolta, ens deixa un cinema meravellós. No et sembla?
I tant, un cinema meravellós. A més, hi estàvem d'acord. No sé si ho vam comentar en persona o en Twitter, perquè tots dos som molt, molt actius a Twitter, que em sembla...
Jo et segueixo a tu, Quan tu piules, jo et faig després la repli,
La comba, no? Em sembla una autèntica vergonya, i deixa-m'ho dir així de clar i així d'obert, que Sean Connery tingués només un Oscar i com a actor secundari per aquells Intocables de Lionel Ness, que evidentment se'l mereixia, Però, sí. Però Déu-n'hi-do les pel·lícules que havia fet, els treballs que havia fet, i també reconèixer una altra cosa que acabem de sentir, si em deixa Rafa, i és la veu del gran Arseni Corcelles, que li va posar veu a Sean Connery molts anys, i va ser un dels grans del món del doblatge,
I tant, aquí a Espanya tenim uns dobladors meravellosos, ho comentem de vegades, i tenim el personatge molt identificat amb la seva veu espanyola. I evidentment, respecte al que dius dels Oscars, estic totalment d'acord. De totes maneres, l'acadèmia de vegades fa aquestes tonteries. O sigui, no se sap molt bé quins criteris segueix, però Sean Connery té un reconeixement molt més gran que els Oscars, que és l'admiració d'unànime, no? Gairebé de tothom. O sigui, que això ja ho tenim.
I l'home més elegant amb kilt, sigui dit de pas.
I tant. Ara sí, Joan, fem una ullada a l'actualitat, però no ens anem molt lluny, perquè farem una mica d'actualitat del vostre programa, que és una mica nostre, de tothom, a la primera hora, perquè fa només dos dies, en aquesta casa, en aquest programa, de manera espontània, succeïa això.
I no sé si ets d'aquest tipus de música, però saps quina és, no? Baby Shark?
I tant.
Te la farem cantar, no?
No, però pels oients que no ho sàpiguen, Mercè, com fa Baby Shark?
Tampoc la cantaré, perquè tampoc, ara amb la mascareta i tot, però és molt fàcil. O sigui, és una... Tothom la coneix, no?
Diu Baby Shark, Baby Shark.
Tut-tut-tut-tut, Baby Shark, tut-tut-tut.
Veus com al final la fem cantar?
És que a mi, saps que no em diguis, donguis el dit que m'agafo tot. Vale, Baby Shark, aquesta cançó.
Joan, no contents amb això, immediatament succeïa això altre.
Baby Shark, aquesta cançó, supera Despacito.
Despacito.
I es converteix en el vídeo més vist a YouTube.
Per la gent que no sàpiga com fa Despacito, Marta.
Despacito.
Despacito.
Ara.
Sí, Luis Fonsi.
Així comencem un programa a les 8 del matí en aquesta emissora.
Despacito, despacito.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes...
Mira, Rafa, jo no sé, el Despacito no tant, però et juro, et puc ben jurar, que estic aquests dies caminant pel passadís de casa cantant el Baby Shark com un boig.
M'estranya, perquè, a més, la versió que es va fer la Raga contradeint-se a si mateixa, diu, no cantaré, Joan, no em posis amb aquesta tessitura. I un microsegon després t'està fent el Baby Shark, si és aquesta contradicció en la que viu la Raga constantment, doncs és meravellós. I després una altra frase que m'agrada molt d'aquest moment és, tu em dones el dit i jo m'ho agafo tot. Ni el braç, amb el dit té prou. Doncs aquests minuts musicals, Joan, ja, tu ja saps que ara tenim el WhatsApp de Radio Estel, que és una porta o una finestra que s'ha obert per no tancar-se mai, i hem rebut infinitat, una allau de missatges comentant aquest moment musical. Però jo m'he quedat amb un que et presento. Jo vull... És un vell conegut ja d'aquesta casa, perquè ens ha deixat diversos missatges. Vull que escoltes l'opinió de l'Enric.
Hola, bon dia. Soc l'Enric, que jo us vaig deixar un missatge la setmana passada. Escolta, és que estic de veritat encès, eh? Perquè què és això de posar-s'hi a cantar al mig de l'informatiu? Tries Raga, per favor... Una mica de rigor, una mica de seriositat. Que s'imaginen el Carlos Herrera o Jiménez Los Santos, referents periodístics per vostès, segur. Fer l'indi, com fan vostès. Home, per favor. Jo no sé el que ha passat a la ràdio, i amb la seriositat. Però és que us ho dic, ens anem a pique en moments així. I si canteu alguna cosa... Doncs que sigui almenys una cosa de qualitat, no sé, Jorge Sepúlveda, Machín, el Duodinámico, una cosa així, home, però que no, que de veritat, que estic a això, d'una altra tonteria més de la Raga i el Tries, d'apagar la ràdio i tirar-la pel balcó, això us ho dic. Vinga, bon dia.
Molt a favor de l'Enric. L'Enric, que ja ens va enviar un missatge i que sí que és veritat que sempre ens diu pel cognom, el Tries i la Raga.
Sí, perquè és un nom formal, ja.
Sí, la seva manera
d'expressar-se, que li agrada la formalitat, i clar, pel cognom sempre us dona una mica més d'entitat. Doncs l'Enric, que esperem que quedi més content de cara a la setmana que ve, si no, està convidadíssim a fer aquestes crítiques que a mi em sedueixen molt.
I tant.
Podria saber de Florentes, que ve Radio Estel, no. O sigui, anem a criticar les coses que estan malament.
I tant,
exactament.
I tant.
Escolta, ara sí parlem d'un tema que no s'ha parlat gens,
ai,
tu amb la Munté fa un segon, ni res. Les eleccions a la presidència dels Estats Units. Que viene, viene, viene Trump. Trump, que viene, viene, viene Trump. Trump, que viene, viene, viene Trump. Mondragón, que viene Trump, doncs ens serveix per introduir una mica el tema. Ràpidament, maratons informatius, si parlem de maratons informatius, Joan, estaràs d'acord amb mi que García Ferreras...
Home, jo crec que encara hi és.
Sí, està encara, l'estan agafant entre dos persones sostenint-lo, una mica rotllo Maradona, 15 hores en directe, informant de cada detall, de si Biden es despentina, de si Trump agafa el mòbil, tot. Clar, després de 9 hores de programa especial a les tantes de la matinada, les forces ja flaquejaven. No les d'ell, ell estava a tope, però els seus tertulians no tant, escoltem.
Porque como lo diría... me estoy perdiendo, creo que necesito un café.
Un café, Pochi. Esto es la sexta, o dos, o tres, y hasta un Red Bull, si hace falta.
Sí, bueno, eso, que yo creo que la... Que...
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
A mí, del taller que me agrada es que Ferreras diu... Tómate dos o tres cafés, que esto es la sexta. ¿Qué pasa? Que a la sexta tú tomes dos o tres cafés allí de entrada.
Bueno, es veu que sí, es veu que sí.
Joan.
Jo. Estic aquí, eh?
Una altra... Ràpidament, que ja sé que el temps de seguida se'ns tira a sobre.
Mira, un minutet.
Aquesta tenen dificultat. Nosaltres ahir teníem el Golovín i el Verdeny, i escolta, desperts, vamos, a tope, sense perdre's absolutament res. Una altra cadena que ha informat puntualment des de l'actualitat dels Estats Units és el Canal Autonòmic Valencià, el Punt.
Mm-hmm.
Tensió, Joan, a la que probablement és la millor crònica possible dels Estats Units.
Va. Anem en directe a Washington amb el cap d'Internacional de Pumedia, Vicent Montagut. Vicent, molt bona vesprada. Com transcorre la jornada electoral? Conta'ns.
Fins aquí.
Jo crec que és el perfecte resum. Com està el tema?
Jo crec que...
No se sap. Michigan és clau, Massachusetts és clau, el meu poble és clau, en tot arreu hi ha vots claus, inclús a Sort, amb el Ferran Capdevila allà tothom.
Ara. Jo crec que és el millor resum, sí, el millor resum de les eleccions americanes. Rafa Sanahuja, moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem la propera setmana, el proper dijous.
Una abraçada, un plaer, Joan.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
A punt d'arribar a 9:15 del matí i a aquesta hora que us volem aproximar al que podreu escoltar avui a Radio Estel, si us quedeu amb nosaltres, a partir de les 10 ja ho sabeu. Mercè Raga, que ens porta tota la informació més destacada, però també comença 50ers amb Sergi Mas. A les 11, Fórmula Estel, la millor música seleccionada per Maria Sierra Rodríguez de Radio Estel. A 12:15 del migdia, recordeu també, Salut Natural per tothom, 93-409-2770. I a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Ignasi Miranda, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan. A les 6 d'aquesta tarda, el programa El Mirador de l'Actualitat, després de l'entrevista, tractarà la reforma educativa que prepara el govern espanyol i, sobretot, la situació dels professors de religió i d'aquesta assignatura. Ens acompanyaran els que són docents de religió, Bernat Villaronga i Jordi Rubies, i també el president de l'Associació Catalana de Catedràtics, Josep Oton.
Gràcies, Ignasi. Us escoltarem, com sempre, amb atenció. A 7:45 del vespre també escoltarem la missa des de la Catedral de Barcelona i a les 8, Economia amb Valors, amb Salvador Aragonès. Això sí, recordar-vos que ara, a 9:15 del matí, us deixem amb Mireia del Pozo i tot el seu equip i el seu plusvàlua dones. Nosaltres hi tornem demà amb més actualitat, amb més informació. també per divertir-nos una mica, que això és ràdio i la ràdio també ens diverteix. Que vagi molt bé el dia, que passeu molt bé el dia. Demà hi tornem. Adéu-siau.